Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour. Amb Victòria Palma.
Avui arrenquem el nostre particular tour entre aplaudiments. Marxem a Viena l'any 2009 i anem a un concert de jazz. Portava per títol Canta la veritat. I surten a l'escenari, entre aplaudiments, quatre dones, quatre cantants. Lisa Simone, Diane Reeves, Liz Wright i Angelique Kidjo. I comença l'espectacle. Totes quatre són afroamericanes, quatre dones, quatre negres, de color de pell diferent. Un retrat de quatre cantants i que entonen, que canten aquest tema de Nina Simone. I que porta per títol aquest, Four Women, quatre dones. La cançó diu... La meva pell és negra, els meus braços són llargs, el meu cabell és llanós, la meva espatlla forta, lo suficientment forta com per suportar el dolor, infligit una i una altra vegada. I arrenquen a cantar aquest tema i totes quatre encarnen el dolor, la supervivència, la sensualitat, l'hipnotisme, el poder, la força i l'esperit d'aquesta cançó. I això és Catalunya Música. Marxem amb elles quatre, perquè comença... Al Gran Tour.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Ansara. My name is Ansara. Answer up. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white, and he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sephronia. My name is Sephronia. Sephronia is my name. And call me. My name is Sweet Thing. Is brown, my manner is tough. I'll kill the first mother I see. My life has been rough. I'm awfully bitter these days, 'cause my parents were slaves. What do they call me? My name is Peaches.
Un viatge particular, molt particular.
Aquesta cavatina va ser coneguda sobretot per la pel·lícula El caçador. Però la peça va ser escrita molt abans que sortís a la pel·lícula. La va escriure Stanley Myers i originalment ho va fer-ho per a piano. Però per suggerència del guitarrista John Williams, després la va reescriure per a guitarra i orquestra. I és aquesta la que es va donar a conèixer gràcies a la pel·lícula i també gràcies als concerts. El guitarrista és el mateix John Williams. Thank you. Aquesta música, què us evoca? Doncs són els auguris de la primavera. I danses de les noies dansen la primavera. És la consagració de la primavera al ballet d'Igor Stravinsky, que ell explicaria, molts anys més tard, que havia somiat amb una escena d'un ritual pagà en què una verge, escollida per al sacrifici, balla fins a morir. Doncs aquest somni sembla ser que va marcar el principi d'un procés que va culminar amb l'estrena d'una de les obres musicals més importants del segle XX, que és aquesta que estem sentint. La música estava destinada a capturar l'esperit de l'escenari i que gira aquesta música a l'entorn, al retorn de la primavera i a la renovació de la terra a través del sacrifici d'una verge. Tal com va escriure ell, és una obra coreogràfica musical que representa a la Rússia pagana que està unificada per una sola idea, el misteri i la gran onada del poder creatiu de la primavera. Eren els auguris de la primavera i les danses de les noies del ballet a la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky. La versió, la Simfònica de Londres. La batuta, Claudio Abbado. I aquest camí ara és fàcil de reconèixer, perquè és Antonio Vivaldi desplegant tota la seva artilleria. És música veneciana, música del XVIII, majestuositat i alhora simplicitat. És Vivaldi, és Jaruski i és també l'ensemble Artaserse.
Frondes, frondes.
Era el contratenor Philip Jaruski, l'acompanyava l'ensemble Artaserse. Interpretant música d'Antonio Vivaldi, sentíem La filia maestate Jerusalem, que és la primera de les dues introduccions que va escriure Antonio Vivaldi per cantar-se abans del Miserere. Aquest és el número de catàleg 638, i el text es refereix a les tristes filles de Jerusalem.
El Gran Tour, amb Victòria Palma.
I aquesta música ara ens endinsa simbòlicament en el trànsit de les tenebres a la llum. És Gustav Mahler. És la seva sinfonia número 1, és el darrer moviment. Doncs mireu, quan va ser presentada aquesta obra per primera vegada, la primera part encara va ser ben rebuda, però la segona, i aquesta forma part del quart moviment, va causar un gran impacte al públic, fins i tot indignació. Una crítica dies més tard deia: el cercle d'amics de Mahler estava commogut. El públic, en la seva majoria tancat com de costum a qualsevol novetat formal, va despertar de sobte d'una endormiscada hibernació. Al començament del darrer moviment, que és aquest que estem sentint, una elegant dama va deixar caure tots els objectes que sostenia. Mahler va ser acusat de desafiar totes les lleis de la música. És vulgar i dement. És la seva sinfonia número 1. Thank you. I així acaba aquest darrer moviment de la sinfonia número 1 anomenada Tità de Gustav Mahler. I que han sentit a la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Polonesa que dirigeix Mikhail Halatz.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
I seguim aquí a la sintonia de Catalunya Música i anem ara al següent destí. Avui és divendres i el divendres és el dia que la parada la fem al Club de Lectura. Doncs al Club de Lectura d'avui l'he volgut dedicar un dels grans del nostre país i que va morir el passat 5 de febrer, Josep Maria Espinàs. La meva obra és com aquells passatemps de números i punts, que en unir-los surt una figura, deia Josep Maria Espinàs. L'altre dia, el passat 5 de febrer, un article al diari El País del periodista Carles Geli li donava l'adeu d'aquesta bellíssima manera. Deia, nascut el 1927 en una família mitjana, vinguda menys, després de la Guerra Civil, d'un eixample barceloní que no va abandonar mai. Espinàs escrivia des de petit perquè se sentia còmode. Era un fet, però mai no va ser un propòsit, mai ha volgut ser escriptor ni ser res, deia amb una modèstia inversament proporcional als seus èxits i a la seva actitud. I de tot plegat, amb el temps, una vintena de llibres de viatge a peu per Catalunya i per Espanya, deia, potser el que quedi de tota la meva obra d'aquí 50 anys serà això. També milers de lectors a partir dels més de 1.200 articles de premsa que ha escrit, rècord de publicació diària. També ha escrit la lletra de l'himne del Futbol Club Barcelona, com tots sabeu. I també les seves premiades novel·les, a part de fundador d'un dels fundadors dels 16 jutges i de la Nova Cançó. Bé, i de tots els llibres, doncs jo he escollit el llibre El meu ofici. Perquè aquí el que fa és parlar del seu ofici d'escriptor i una vida que han anat avançant simultàniament. I el que fa en aquest llibre és explicar en diferents capítols la seva visió, la seva reflexió del que és, del que significa ser escriptor. I de tots els capítols, que n'hi ha uns quants, he escollit un enamorament perillós, que diu així. S'ha d'enamorar de les paraules un escriptor? Totes les paraules són una meravella. Obro el diccionari a l'atzar i trobo la paraula calçada, per on avui circulen els vehicles, per les antiquíssimes calçades romanes hi circulaven carros i soldats. Aquells històrics camins s'assentaven sobre calç o pedra calcària. Havien pensat mai relacionar calç i calçada? Sí, un escriptor es pot enamorar de totes les paraules, perquè és magnífic que qui té un ofici estimi les seves eines. I és magnífic per dues raons. Perquè la feina pot estar més ben feta i perquè l'ús de les eines amigues donarà més satisfacció. És trist i probablement poc rendible treballar amb un material pel qual se sent indiferència. Però hi ha un perill, que l'escriptor es deixi seduir massa visiblement per algunes paraules. Com en altres professions, hi ha qui s'enamora d'una manera obsessiva i fatigant de paràmetres i textures. Aquest és el risc de l'escriptor enamoradís, deixar-se endur per la sororitat d'una paraula. Els aprenents de l'ofici no se n'adonen que amb l'excés de paraules emotives s'estova l'emoció d'un text. Amb l'excés de paraules agressives també s'estova l'agressivitat. Només un geni és capaç de construir un text amb paraules de foc sense cremar-se. Crear emoció amb paraules no emotives és difícil. Si vens amb mi, no demanis un camí planer. Una de les millors frases que ha construït Lluís Llach. Perquè la força emotiva neix de l'ús implacable de les paraules quotidianes i l'art de l'escriptor és aconseguir que un text sigui tendre o irònic o dramàtic sense que hi surtin paraules massa còmplices dels sentiments de l'autor. En qualsevol cas, penso que un enamorament convé que sigui sempre públicament discret. Ja és prou impúdic ser escriptor. Josep Maria Espinàs, fragment del seu llibre El meu ofici.
Si em dius adéu.
I la música, doncs avui la banda sonora ho he tingut fàcil. El mateix article en parla, d'aquesta música, d'aquesta cançó de Lluís Llach, Si em dius adéu.
Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat que tinguem sort que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escriu per demà. Que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira cal caminar. Si vens a mi, no demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols, un poc de sol. Ens doni un camí ben llarg. I així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc escrius per demà. Que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira cal...
Un viatge per fer volar la imaginació.
I entre una cosa i una altra, històries, músiques, llibres i comiat, doncs us porto aquesta cançó, Coplan, Coplan, Vive Montan.
Dans le soleil et dans le vent.
I us la porto perquè és una de les tres cançons que Josep Maria Espinàs va deixar enregistrades l'any 2014 en un CD on ell cantava acompanyat al piano pel pianista Francesc Borrull. I les tres cançons, amb aquestes tres cançons, es va fer el comiat del seu enterrament. Ell mateix l'havia escollit, amb la lletra traduïda al català i ell mateix cantant. Hi havia un tema de George Gershwin, Summertime, un altre de Dolly Wilson, cada vegada que ens diem adéu, i aquest tema d'Yves Montand que estem sentint, i que la lletra doncs és algú que canta i que es va acomiadant de la vida a poc a poc. Diu, vaig néixer amb ulls d'àngel i clotets a les galtes. Vaig perdre les galtes i els bolquers i em vaig trencar totes les joguines. Em vaig mirar en un mirall i vaig veure que havia somiat i em vaig dir, m'hauré d'acostumar. Al final tot passarà. La vida s'allunya volant. Estimats i estimades, tornem dilluns amb un nou tour aquí a la sintonia de Catalunya Música. Us ha fet companyia Victòria Palma. Un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta.
J'ai perdu mes joues et mes langes et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une glace et j'ai vu que j'avais rêvé. Je me suis dit, faudra bien que je m'y fasse. Tout finira par arriver. Et je soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Y a des souvenirs qui s'amoncellent et je m'en vais clopin, clopant. En promenant mon cœur d'enfant, comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit à tire d'aile. Ça fait si mal au cœur d'enfant. Seul, clopin, clopin.
Un viatge particular, molt particular, amb Victòria Palma. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Si voleu tornar a escoltar aquest tour, el trobareu a la web del programa.